Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ahir dimarts, el Departament de Salut va fer arribar a l'Ajuntament de Tortosa la petició formal dels terrenys per construir un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre. Com ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, les característiques dels terrenys que fixa a Salut són una superfície de 40.000 metres quadrats amb una edificabilitat de 50.000 metres quadrats. Els terrenys han de tenir una bona connexió a la xarxa viària i accessibilitat a peu des del nucli urbà i en transport públic. El consistori de Tortosa respondrà a aquesta petició immediatament aquesta mateixa setmana. Com ja va avançar l'alcaldessa Meritxell Roger, oferirà uns terrenys al pla parcial Camí de Roquetes de Tortosa, que s'estén en una zona de 73.000 metres quadrats i que compleixen amb tots aquests requisits. Els terrenys del pla parcial Camí de Roquetes tenen parcialment la qualificació de sòl urbà residencial. Així, l'Ajuntament de Tortosa iniciarà la modificació urbanística del POM perquè siguin terrenys per a equipaments, un tràmit àgil i ràpid que pot estar llest en 2 o 3 mesos. Un cop el plenari faci l'aprovació inicial i provisional d'aquesta modificació, el Departament d'Urbanisme haurà de donar el vistiplau definitiu. La setmana passada, recordem, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va assegurar que el projecte per fer el nou hospital es licitarà a partir del 2025. La concreció del compromís va fer que l'alcaldessa de Tortosa oferís aquests terrenys per construir el nou centre hospitalari de referència. En els mesos que s'ha allargat el debat sobre les possibilitats d'executar un nou hospital a Tortosa, l'alcaldessa Meritxell Roger havia defensat que oferiria els terrenys adequats si el Departament de Salut feia la petició formalment, cosa que ara ja ha fet.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El grup Tonyinaire en Balfegó construeix una nova fàbrica de processament a l'Ametlla de Mar, una indústria 3 cops més gran que la que va perdre en un incendi l'any 2018. Costarà més de 20 milions d'euros, una inversió que el grup ha posposat 2 anys degut a les pèrdues que va provocar el temporal Glòria, on van sortir 10.000 tonyines de les granges marines d'Engreix, i també coincidint amb l'inici de la pandèmia. A més, Balfegó invertirà 4 milions i mig d'euros més en un magatzem de manteniment aqüícola i 2 milions d'euros en un vaixell de suport per a les tasques aqüícoles. El conseller delegat del grup Balfegó, Juan Serrano, detallava aquestes inversions que ha iniciat l'empresa de la nova fàbrica i d'aquestes 2 infraestructures més de suport a les tasques aqüícoles.
Y entonces hemos empezado el 1 de febrero la construcción de lo que sería la fábrica que se nos ha quemado, y esta pues es donde vamos a realizar una inversión aproximada entre edificio y maquinaria, vamos a realizar una inversión de unos 20 millones de euros, 20, 21 millones de euros, en lo que sería la industria alimentaria que vamos a realizar para Balfegó. Y otros 4 millones y medio adicionales de un edificio para realizar de una manera mejor todo lo que es el mantenimiento de la acuicultura, ¿vale? De redes y tal. O sea que vamos a hacer, en realidad, entre la fábrica y otro edificio, vamos a hacer una inversión de 25 millones de euros, más 2 millones más en un nuevo barco de apoyo a la acuicultura, que es lo que haría las 27 millones de euros de inversión que vamos a realizar durante este ejercicio.
Com també ha apuntat el conseller delegat de Balfegó, Juan Serrano, la estabilitat del mercat ha permès invertir ara en aquesta nova fàbrica que estava prevista construir el 2020.
Sin duda alguna, el ver que ya existe una estabilidad en nuestros mercados es lo que hace. Si no, ya evidentemente hubiésemos empezado la construcción en el ejercicio 2020, que está en el año 2020. Que estaba previsto, pero con todos los acontecimientos desfavorables que tuvimos en contra, entre ellos el Gloria, que sucede justo 2 o 3 meses antes que el COVID, pues hizo que tuviésemos que seguir de alguna manera en las instalaciones actuales deficitarias para lo que es la expansión y el crecimiento de Balfegó, pero que tuvimos que tener la prudencia de retener, de paralizar todas las inversiones. Y evidentemente ahora que vemos que el crecimiento, no solo que ya el COVID está superado o que vamos a convivir con él de alguna manera, pues es el momento de realizar todas estas inversiones para que Valfegó pueda seguir creciendo en distintos mercados y también, como apuntaba antes, posiblemente en distintos canales.
El delegat del grup Valfegó ha assenyalat que amb el creixement del negoci, la estabilització dels mercats i una situació sanitària de convivència amb la Covid, ha arribat a dir el moment de fer les inversions perquè el grup creixi en diversos mercats i possiblement en diferents canals, fent referència a la elaboració de productes per entrar al canal al detall gourmet i no dependre només del canal de la restauració.
De que podamos estar también en retail, en el canal gourmet retail, porque nosotros nuestra actividad se centra básicamente en el 99,9% en el canal restauración, el canal Horeca. Lo que pretendemos es tener un pie también en el retail para ser más flexibles ante cualquier acontecimiento desfavorable no previsto, como ha sido el caso del COVID, ¿no? Entonces, como somos una empresa bastante gourmet, pretendemos también que esta industria alimentaria nos dé soporte para realizar ciertos productos que puedan acabar en el canal retail gourmet.
Amb aquest creixement previst, la companyia Tonyaire de l'Ametlla de Mar ja ha obert nous processos de contractació de personal. Es preveu crear una cinquantena de llocs de treball entre enguany i l'any que ve, quan la nova fàbrica de processament de peix ja estarà en marxa i que se sumaran a l'actual plantilla, que és de 210 treballadors. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat 500.000 euros en ajuts a 22 projectes adreçats al desenvolupament local participatiu dels municipis pesquers duts a terme pels grups d'acció local Pesquer Mar de les Terres de l'Ebre. Segons el Departament, les iniciatives aprovades generaran una inversió de 972.000 euros als municipis que integren aquestes entitats. D'aquestes operacions, una tindrà un impacte en tot el territori del grup d'acció local Pesquer Ebrenc, que generarà una inversió de 16.800 euros. Aquests ajuts estan cofinançats al 85% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca i per un 15% per part de la Generalitat. L'atur es redueix a més de 2.000 persones i registra 44.165 desocupats aquest mes d'abril a la demarcació de Tarragona, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. La evolució interanual indica que hi ha 16.329 aturats menys, una xifra que suposa una reducció del 26,99% respecte a les dades registrades per l'administració estatal fa un any. El sector serveis continua encapçalant el major nombre de persones aturades, amb 39.309. L'agricultura es xifra en 2.101 persones, mentre que la construcció se situa en 3.858 i el sector de la indústria en registra 3.841 persones. Pel que fa al nombre de persones afiliades a la demarcació de Tarragona, és de 325.301 persones, 9.868 afiliats més, el que representa un 3,13% més respecte al mes de març. En comparació al mateix mes de l'any passat, s'han registrat 20.800 més, un 6,83% més d'afiliats. El Consell Comarcal de la Terra Alta posa a prova el servei Espai Temps. Es tracta d'un servei de cura puntual per a infants de 3 a 12 anys. La prova pilot es farà entre els dies 11 de maig i el 21 de juny. El projecte oferirà un espai a cada un dels 12 municipis de la comarca en el qual els infants faran activitats de lleure i d'oci de caràcter no formatiu perquè els pares disposin de temps de lleure. Les activitats seran gratuïtes i estan especialment dissenyades per un equip de professionals i s'oferiran en horari de tarda de dilluns a divendres. La consellera de Benestar Social del Consell Comarcal de la Terra Alta, Aida Castro, explicava d'aquesta manera quin és l'objectiu d'aquest servei Espai Temps.
L'objectiu del servei Espai Temps és el de facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar i afavorir l'ocupació, la integració social i la vida comunitària. A més, Espai Temps vol oferir un entorn de lleure educatiu i social que fomenti la coeducació i la convivència.
Un cop avaluada la prova pilot i si el Departament d'Igualtat i Feminismes ho autoritza, el servei Espai Temps es reprendrà el curs vinent. Per afavorir el seu funcionament, caldrà un mínim de 8 persones inscrites o 4 alumnes en els municipis on l'escola no arribi als 10 infants. Una falta d'assistència injustificada durant la prova pilot no permetrà que els infants s'inscriguin al servei el curs que ve. Més d'un centenar de persones d'arreu dels territoris de parla catalana participaran en les 12 hores de cançó improvisada. La 14a edició se celebrarà el pròxim 14 de maig a Amposta i serà el segon cop que es fa a les Terres de l'Ebre, després que l'any 2015 es fes entre Sant Jaume i Deltebre. Les activitats s'iniciaran amb la trobada a la plaça del Mercat de tots els participants i al migdia començarà les 12 hores de cant improvisat de cada territori. Com a novetat, enguany, destaca la presentació de la rondalla jove d'Amposta, impulsada pels centres educatius del municipi i les bandes de la Lira i la Fila. La jornada tancarà amb un sopar de glossadors, amb sobretaula cantada i un correfoc, també versat, a càrrec dels Diables Minotaures.
Els esports.
I dintre de la pàgina esportiva, al nostre informatiu, parlem ara de més activitat al municipi de Roquetes, perquè l'associació esportiva Veterans Roquetenc s'ha proclamat aquest darrer cap de setmana, en la jornada número 18, campions de la Lliga de Veterans de les Terres de l'Ebre. I per a parlar d'aquesta fita tenim precisament al president de l'associació esportiva Veterans Roquetenc, Eduard Sánchez. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Paco, com estem?
Molt bon dia i moltes felicitats per haver aconseguit aquest títol. Ha sigut difícil aquesta temporada per aconseguir aquest campionat?
Pues la veritat que és que sí, érem 10 equips i fins a l'última jornada no ens hem proclamat campions de la Lliga de Veterans Terres de l'Ebre.
Suposo que la pandèmia també ha condicionat una mica aquesta lliga, no?
Sí, sí, sobretot al principi vam estar en grup bombolla, vam estar controlant l'accés de la gent, vull dir, perquè ara hem d'estar tots identificats, i la veritat, al principi va ser una miqueta un palo, pensàvem que no acabaríem, però al final hem acabat ja normal, sense mascareta i disfrutant del futbol.
Suposo que heu complit les expectatives ja de guanyar aquest campionat, aquesta lliga. Durant aquesta lliga heu tingut alts i baixos, heu seguit una línia més o menys constant?
Ha sigut una lliga molt, molt difícil perquè fins a l'última jornada, com he dit abans, no ens hem proclamat campions i per a guanyar-la hem tingut que jugar com quasi una lliga perfecta. Hem perdut un partit i hem empatat un altre en un grup que són 10 equips. Vull dir, fins a l'última jornada estàvem empatats en l'Amposta i la veritat que ha sigut bastant dura, bastant dura.
I ara, l'haver-se proclamat campions de Lliga de Veterans de les Terres de l'Ebre, això què significa per a l'associació?
Sí, sí, a part de que ens agrada molt, perquè ja vam ser campions l'última temporada, però va ser perquè vam tallar per la pandèmia, vull dir, vam tallar per la meitat de la competició, i eren campions perquè tenim més punts que els altres, no ens va agradar aquell any, i en guany, doncs sí, no? Pues, guanyant aquesta Lliga, el que ara farem serà fer la Copa de Veterans, que l'hem passat fins al final, antigament se feia al principi, abans de començar la Lliga, ara ho farem al final, perquè no teníem clar que començaríem, i després és una cosa nova, és aquest any se comença, com som nosaltres campions i els subcampions, que és l'Amposta, on anirem a fer també la Copa de Catalunya, de Veterans.
I això en què pot arribar a convertir-se?
Pues bueno, si com som nosaltres primers de la Lliga d'aquí de Terres de l'Ebre, tenim el primer partit se jugarà a casa, no sabem encara en qui jugarem, i si guanyem, pues bueno, ja passem als semifinals, i després de semifinals, pues final, haurem d'anar fora. El segon partit haurem d'anar fora, sempre que o quan guanyéssim.
S'haurà d'entrenar a tope, no?
Bueno, això de l'entreno, som, com ja t'he dit, som veteranos, cada un pues, té la seua manera d'entrenar. La veritat que enguany tenim uns jugadors espectaculars, se cuiden molt el cos, són molt esportistes, són molt sans, i la veritat que gràcies a això hem pogut aconseguir aquesta fita.
A banda de jugar aquesta Copa de Veterans de Catalunya, que serà la primera vegada que es disputa també al territori, jugareu la Copa de Veterans Terres de l'Ebre.
Sí, sí, precisament este cap de setmana ja comencem contra el Vinaròs. Avui mateix s'ha fet el sorteig, encara no tinc notícies si juguem a casa o juguem a casa del Vinaròs, perquè els dos equips hem demanat que poguéssim fer és eliminatòria un partit, féssim el partit a casa, però bueno, si juguem allà, jugarem allà i a les 5 de la tarda, i si juguem aquí, serà a les 7 després de jugar el primer equip al nostre camp municipal.
Doncs ja sabeu, l'Associació Esportiva Veterans Roquetenc, que s'ha proclamat campió de la Lliga de Veterans de les Terres de l'Ebre i ara disputarà aquesta Copa de Veterans a nivell de Catalunya i també la Copa de Veterans a nivell de les Terres de l'Ebre. Ens ho ha explicat el president de l'Associació Esportiva Veterans Roquetenc, Eduard Sánchez, al que agraïm que hagi atès la nostra trucada i felicitats per la teva part i per al tot equip per haver aconseguit aquest campionat.
Moltes gràcies a tothom.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, mantenim el cel ennuvolat en molts indrets del territori amb núvols que a poc a poc han de ser menys freqüents i menys abundants, però continuarem amb aquest cel variable. S'espera que pugui caure algun ruixat cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, també cap a la serralada prelitoral, especialment més cap a l'interior, cap a la zona de Bages, Segarra, també cap a la resta del prelitoral sud. I aquests ruixats han de ser locals i sí que a mesura que avanci la tarda arribaran a d'altres indrets del Pla de Lleida o interior de les comarques de Tarragona, no tant cap a la zona del litoral i prelitoral. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, mantenim un ambient suau i agradable. S'espera que aquesta temperatura pugui pujar més i a hores d'ara tenim valors de 18 i 19 graus arran de costa cap a l'interior. Encara està rondant els 16 i 17 graus, però aquí s'espera que es pugui arribar ben bé fins als 22 i 23 graus. Tot i això, i com a conseqüència dels núvols, no tindrem una temperatura que pugui arribar als 25 graus. De cara a demà, en canvi, sí que s'esperen més estones de sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.